I benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 16 de desembre de 2025. Un matí, un dimarts, amb pluja de nou. Des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado us saludem en nom de tot l'equip repartit a banda de la capital alpenedesenca per Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní. I serem des d'ara i fins les 12, menys dos minuts, molt ben acompanyats. Per exemple, d'aquí uns minuts, qui ens explicarà si aquesta pluja persistirà o s'acaba i què passa amb el termòmetre, és el nostre home del temps, el Marc Paredes. A continuació, des de dins, amb la cursetera Marta Vives, parlant de curseteria i festes i Nadal. Tot parlant d'aquesta curseteria més sofisticada, vermella, segurament que sortiran les peces vermelles de cap d'any, ens plantarem a 9:45, 5 minuts dedicats a l'actualitat, a saber com arrenca aquest dimarts i què hi passarà a l'Alt i al Baix Penedès, el primer flash. Aquesta és la nostra última setmana de magazín. Acabem aquest divendres i, esclar, el tema de la setmana havia estat dedicat al Nadal, unes festes que ja respiren i que ja tenim a tocar. Així que a partir de 9:45 us acostarem a algunes de les tradicions, reivindicarem els torrons artesans i sabrem com es celebra el Nadal. Mireu, aquestes són les convidades que ens acompanyaran. D'una banda, la Montserrat Garcia, de Torrons Garcia Sirvent, de Vilafranca. Ella és la tercera generació mestra torronera. Reivindicarem els torrons artesans. També ens acompanyarà la Meritxell Climent, responsable d'enoturisme a Cabasill, per parlar de vins, d'escomosos i d'aquestes propostes enoturístiques que es poden fer aquests dies, que es poden regalar. Reprenem el tema de la setmana a partir de les 10:06. Parlant de joguines, un clàssic, un imperdible, amb Edgar Llorenç, gerent de Joguines Llorenç, de Calafell i el Vendrell. I també donarem veu a dues cuidadores de la Casa dels Avis de Sant Sadurní, la Guillermina López i l'Elisabet Montoya, perquè ens expliquin com viuran aquestes festes els seus avis i àvies. A 10:45 de nou, 5 minuts per actualitzar-nos a càrrec dels serveis informatius, el que serà el segon flash informatiu d'aquest dimarts. I pels vols de 10:45, parem una taula de festa i la maridem. Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, són un tàndem imbatible que avui ens portaran plats festius amb vins i escumosos que també fan festa. També jugarem i obrirem línies, parlarem amb vosaltres al Català al Carrer a partir de les 11:06 amb la Teresa Casanelles de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Avui, com que és l'últim concurs de l'any, regalarem un parell de llibres. Bungi, la petita koala pels més petits, molt ben il·lustrat, i El retorn de Rovelló, de Josep Vallverdú. Molts haureu llegit el clàssic, en Rovelló. Doncs ara en Josep Vallverdú ha fet aquest retorn il·lustrat per la Mercè Tous i, com sempre, a la galera. Són els dos llibres que regalarem a tots aquells que truqueu i concurseu. Música. A 12:45, última cita amb l'actualitat per saber com acaba aquest dimarts al Penedès. Després pantalles, tafanejarem la tele i l'streaming i acabarem amb fake news.
El temps.
La pluja continuarà sent protagonista o l'acomiadarem ja aquest dimarts? Aviam què hi diu el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ja som a la darrera setmana de la tardor i acabarà per la Porta Gran, perquè ahir vam tenir precipitacions localment intenses i avui encara persistiran, tot i que seran més irregulars. Encara haurem de tenir el paraigua en mà i atenció, perquè podrien ser pluges localment intenses. De fet, tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per fortes precipitacions, un avís moderat a tota la franja litoral i prelitoral que s'allargarà fins aquest vespre, i és que podrien caure en alguns punts de Catalunya més de 30 litres en menys de mitja hora. Per tant, precaució, tot plegat en una jornada irregular, com dèiem, amb aquest temps insegur, possibles precipitacions que poden afectar molts punts del país i amb unes temperatures fresques. L'ambient serà fresc durant tot el dia. Potser les mínimes no baixaran tant, però les màximes quedaran prou curtes i, per tant, la sensació de fredor serà accentuada durant bona part de la jornada. De cara a demà, el sol ja s'anirà imposant. No descartem que ens puguem llevar amb bastantes boires o bastants núvols baixos a causa de la presència d'humitat i unes temperatures que també aniran baixant de forma progressiva. No tindrem valors freds, però sí que notarem que respecte a aquests últims dies, el termòmetre tendirà a baixar. Tot plegat, com dèiem, amb aquesta situació molt més estable, molt més encalmada, potser demà primera hora no descartem la possibilitat d'algun plugim residual en punts de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, punts del Baix Penedès, molt anecdòtic, perquè insisteixo que el sol ja tendirà a lluir, i de cara als propers dies ho haurem d'anar seguint, perquè sembla que de cara al cap de setmana podríem tornar a tenir una nova situació d'inestabilitat, potser amb algunes precipitacions, veurem si tan generals i tan generoses, però sembla que hem trencat aquesta dinàmica anticiclònica i obrim una ratxa de precipitacions just al final de la tardor, inici de l'hivern. Això és tot, bona setmana.
Avui a Des de Dins, amb la Marta Vives, parlem de les compres nadalenques i de quines són les peces de roba interior que tenen més demanda aquestes dates. És una secció, és un espai que ens ve des de Domenys Ràdio, de la mà de la Laia Batlle.
Un mes més i aquesta ocasió serà el darrer Des de Dins d'aquest 2025 amb la Marta Vives, la nostra corsetera de referència. Marta, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, molt
com
bé.
Com estàs?
Molt bé.
Preparada per les festes ja?
Oh, i tant.
Sí?
Sí.
Abans et preguntava, abans d'entrar a l'estudi, t'he preguntat, quan comença l'època nadalenca de la corseteria, podríem dir?
Doncs mira, l'època nadalenca en teoria no comença fins pràcticament a l'últim mes de desembre, però amb aquesta nova moda, tendència de seguir tradicions que ens venen de lluny, no? Com el Black Friday, però que ens agafem, doncs la veritat és que és un bombardeig constant d'ofertes, descomptes, promocions, avança els teus regals de Nadal, i sí que és veritat que s'avança una mica, la gent previsora s'avança una mica. Després hi ha una parada, eh? Hi ha una parada i venen els de sempre, els tardons, els que venim a l'última setmana.
L'última setmana, que és ara, no? Que tindràs així com molta feina abans d'aquestes festes. Clar, Marta, parlant de final d'any, m'agradaria preguntar-te una mica com es presenta, no? Si tens noves prendes, si la gent et ve amb preguntes molt concretes de cara a final d'any pel que fa, doncs això, no? Calces, sostens, coses doncs, que no es veuen.
Sí, exacte. Pues sí, la veritat és que sí, perquè mira, normalment a l'estiu sempre dèiem que la tendència és les prendes que no transparentin, que no marquin, quan hi ha casaments, batejos, necessitem aquella prenda especial de roba interior que no se'ns vegin els tirants, aquestes coses. Doncs quan arriba cap d'any, o inclús Nadal, que ens volem vestir així com a més guapes, més, no? Més especial, un look més nadalenc, no? Per dir-ho d'alguna manera, Doncs clar, també apareixen aquests vestits que apreten i se'ns veu la panxeta, no? I tothom ve, una faixeta que apreti, o un sostén que no se'n vegi de l'esquena. I sí, torneu a venir amb les fotos, ensenyar-me el vestit, sí, que us heu comprat, per veure quin sostén li podem posar, o quina faixeta, o aquest cas al celibert, quina mitja, no? També.
Ah, clar, perquè aquí també entrem en el món de les mitges.
Pues sí, també. Nosaltres el món de la mitja no toquem molt, som com molt bàsics i molt pràctics. Al final també ens estem tornant molt bàsics, però sí que és veritat que hi ha molta gent que té la tradició de ficar-se brillantit, tots, no? Allò que per fer-la una mica diferent o més glamurosa. No?
Sí. Clar, Marta, en aquesta època tu selecciones molt bé les prendes que vols a la teva botiga?
Sí, diguem que, bueno, ja són tants anys que ho tinc com molt bàsic, no? La roba interior cap a un cantó, no? Perquè és, pot ser un regal típic o també algo que necessitem, no? De cara a hivern. Els pijames a un altre sector, no? I la secció d'home l'amplio una mica perquè sí que és veritat que l'home és molt bàsic i molt pràctic, però no s'ho va comprar pràcticament mai o molt poc.
Clar.
I llavors és un regal tan fàcil, no? De calçotets, mitjons i pijames per tothom. I sí, ho tinc com separat perquè així és com més fàcil per la gent que ve a comprar trobar-ho, no?
Mm-hmm. Quin seria el producte estrella que més es ven ara aquesta època?
Ai, producte estrella.
Parlaves abans de les faixetes, que jo crec que... No? Sí. O això ja arriba al gener, les faixetes
sí.
són
al gener. Després de menjar estorron, no?
Per això.
No, però ara també per el que et deia, no? El vestit de cap d'any, no? Mm-hmm. Aquestes prendes que marquen i tal, pues també el tema faixeta... És com si tornéssim a l'estiu, perquè els vestits de festa són pràcticament d'estiu.
Sí,
com que hi ha calefaccions i tal, sí. Tot és tirantet i molt arrapadet, mm-hmm. No?
Sí.
Per mi el producte estrella dels Nadals, no? Seria un bon conjunt de roba interior, no? El sostén i calceta, xulo, perquè el bàsic, pràctic, ja ens el comprem nosaltres, no? Llavors, producte estrella, un conjuntet. Tothom hem de tenir un conjuntet mono, no? Pràctiques ja ho som cada dia.
Mm.
I després l'altre, el pijama és el rei d'aquests dies. És un,
sí?
Clar, és un regal fàcil, és molt fàcil. De fet, jo recordo que la meva iaia sempre per Nadal em regalava un pijama i un any va dir, aquest any no us el regalaré i tots, oh, no? com una tradició que s'havia perdut, no? Sí, és fàcil, és un regal fàcil.
Clar, aquí també un regal que dèiem abans, no? Que totes ens hauríem d'autoregalar un conjunt ben bonic, no?
Clar. Perquè nosaltres ho valem, no? Allò, un dia guapes, no? Allò, bueno, cada dia anem guapes,
cada
però un dia més guapes.
Menys pràctic, potser? O el tema de que sigui un conjunt bonic fa que perdi practicitat?
Bé, jo crec que no, que ara hi ha coses molt boniques i que a la vegada són pràctiques, però és com que ja no ens les mirem perquè diem, oi, massa bonic, no?
Ah.
Això em passa amb els pijames, a vegades em diuen, això és un pijama? Pues jo m'ho posaria pel carrer, no? Massa maco.
Amb unes botes em quedaria perfecte, no?
Sí, és perquè el veiem, però no té per què anar... O sigui, no, jo crec que pot ser pràctic i bonic alhora, no?
Sí.
És el fet de que potser no hi parem atenció a anar conjuntades perquè el nostre dia a dia és... ràpid i frenètic, no? Amb aquest ritme que portem tan descabellat que no prestem atenció, però, jolines, de tant en tant, no? És com aquell dia que et maquilles i et veus més guapa, doncs quan vas guapa per dintre, et sents més guapa per fora.
I tant, això al final es reflexa,
sí.
No? I podríem dir que, per exemple, ara intervenen més les blondes i tot això, o no?
Sí, jo crec que l'hivern és un moment que podem aprofitar per portar coses boniques, no? No estem tan pendents de si marca, transparent, portem tantes capes que és impossible, que a no ser que anem, treballem d'infermers i anem de color blanc, no? O infermers o qualsevol altre que tingui una indumentària de color blanc, no? Jo crec que hem d'aprofitar colors, blondes, textures... És un moment de canviar una miqueta, si no és com molt avorrit, no?
Mm-hmm.
Jo sempre ho comparo amb les perruqueres, no?
No.
Que tothom va i diu... No? La perruquera fa un munt de cursos i apren a fer talls nous i colors nous i anem allà no, una mica a les puntetes, no? Pues, el meu és el mateix. Tinc la botiga plena de colors, blondes, textures... I, no, un bàsic que no marqui, que no transparenti, que no... Pues, una mica avorrit, no?
Clar.
Una mica de diversió al calaix de roba interior, que si no ho anem a buscar i és tot igual.
Clar, ara intervé... has tret el tema, has dit el color blanc, però l'estrella... L'estrella de final d'any és el color vermell, no?
Oh, i tant. el vermell. Ja és una tradició super arrelada.
Molt.
Sí, molt. De fet, molts anys la gent entra i diu, ai, aquest any no, aquest... però al final totes caiem.
Sí. No ho podem evitar, no?
No.
No sigui cas que l'any comenci amb mal peu, perquè exacte, jo no m'he posat unes calces vermelles, no?
Exacte. De fet, el color vermell, no sé, hi ha gent que li encanta, no? I ara hi ha un munt d'influencers que surten per les xarxes que van dient que el color vermell tampoc transparenta. Jo no ho he provat mai, però bueno...
Ni idea.
De totes maneres, sí que és veritat que el color vermell com a roba interior es relacionava a algo com no tan portable, no? Mm-hmm. I ho hem deixat com algú de tradició, que és la nit de Cap d'Any, no?
Sí.
Que, bueno, ja sabeu que la nit de Cap d'Any ens posem roba interior vermella perquè diuen la tradició que ens porta bona sort, no? Doncs aquest és el tema. Per això ens posem la roba interior vermella, perquè
per
ens porti
si de
bona
cas,
sort.
Per si de cas, clar. I et ve molta, o sigui, et venen moltes dones, molta gent a dir, a veure, ensenya'm el tema del vermell, ensenya'm això, a veure com ho tens.
Sí, de fet, jo ja quan arriben aquestes dates ja poso tota una paret vermella,
sí?
Amb els pijames de Nadal que s'han posat tan de moda també de fer-se la foto amb tota la família, amb el pijama de Nadal... Doncs ja poso allà la secció vermella amb els pijames de Nadal. Estan tan a la vista que és impossible no veure'ls. No, i a més és un color que es veu, vull dir que no... Sí, a mi m'agradaria explicar el color vermell perquè hi ha molta gent que diu, ai, jo això passo, no? Pues, bueno, que sí. Al final és una tradició sí. Més, no? És com menjar sopa de galets per Nadal o com...
L'escudella a la carret d'olla,
sí,
no?
Sí, o canelons per Sant Esteve, no? Doncs, pues, bueno, és una tradició... De fet, aquesta tradició ve quasi de l'edat mitjana, eh? Vull dir que el color vermell es relacionava amb bona sort, amb vitalitat, no? El portaven com si fos per la realesa, no? Llavors es portava amagat perquè portés bona sort. El poble no podia portar color vermell, per això el portaven a dintre, perquè no es veia. I d'aquí ve una miqueta aquesta tradició, no? Uh-huh. De fet, en altres països doncs, utilitzen altres colors. A vegades agafen el groc o el daurat. Al final són colors que, si el vermell ens porta bona sort, algunes persones diuen que és per bona sort amb l'amor, no? El groc, el daurat, és com la bona sort amb els diners, no? Llavors cada ciutat o
cada país
adapta,
o cada...
No? Sí, al final és portar un color diferent que et porta bona sort. I en aquest cas aquí és el vermell.
Toca el vermell. Sí. Clar, dius que tu tens un pany de paret tot de vermell. Quins són els altres colors que també van sortint ara aquesta època?
Mira, de roba interior, el rei és el negre. Sempre.
Sí? El ara, color aquesta negre. Època és el negre?
Sí.
Fosc.
Tothom tenim roba interior negra. Al final és com el més sexy, no? El vermell és el de Nadal, no? El tenim relacionat així, no? El vermell és el de Nadal, llavors hi ha el negre. Després, cada any ve una mica el color vi o bordeus o esvergínia, com li vulguis dir, depèn de la...
És preciós, aquest color, eh?
Sí. També és un color que tira cap a vermellós, no? Però tira cap a fosc, com el negre... Sí, és el que et deia, que són aquells colors que aprofitem a posar-nos ara a l'hivern perquè a l'estiu doncs, els tenim una mica com apartadets pel tema de transparentar i tot això.
Clar, en aquest cas, les facilitats que ens trobem a l'hivern, no? Comparat amb l'estiu, ja ho apuntaves una miqueta abans, però quines són aquestes facilitats que ens trobem a l'hora de venir a comprar, no? de venir a la botiga i dir, mira, jo necessito això, 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 i no ens importa tant, potser.
Clar.
Amb què et trobes, Marta?
Bueno, jo em trobo amb el que et deia, que som molt a l'estiu som superpràctiques, ja ho som habitualment, però a l'estiu som exageradament, perquè realment, clar, la roba interior ha estat tan atocada a la roba exterior, no?
Sí.
que es veu molt i ens prioritza doncs, això, que sigui el minimalista total perquè no se'ns vegi, no? I a l'hivern és el que et deia, portem tantes capes que al final diem, bueno, mira, pues que sigui xulo ja que no se'm transparentarà, no se'm marcarà. I és veritat que a l'hivern potser sí que es venen més blondes, més... Tot i que el bàsic continua venent-se. La que és consumidora de bàsic es veu igual de guapa amb un bàsic que amb un de blonda.
Quan parles de bàsic, vols dir el llis o d'un color concret?
Llisos. Per mi bàsic és blanc, negre, beige, llisets, saps? Allò, buscar... pràctic, el de cada dia, per entendre's, que tots són per cada dia, perquè això de la roba dels diumenges ja no existeix tampoc, però tots són per cada dia.
Parlàvem, Marta, un dia també del tema dels patrons, no? De quins serien els patrons que ens venen a buscar més, perquè, clar, segons els vestits que ens volem posar per les festes, el patró canvia, en aquest cas de sostenidor.
Sí, realment, bueno, la que consumeix aro va sempre amb aro, la que consumeix relleno porta relleno, i sí que és veritat que quan venen aquests vestits doncs ja busquem doncs les coses difícils, no? Que és els cocos enganxats perquè tinc l'esquena en l'aire, o un body sense esquena.
Som així.
Sí, som complicades.
Passar fred a l'hivern, no?
Sí, una bona calefacció i ja està.
Exacte. Clar, llavors, parlaves, clar, és una època molt de regals.
Ai, sí.
Molt de regals, no? Suposo que us en feu un fart, de que la gent vingui a dir, mira, una cosa pràctica, com deies abans, no?
Sí, al final és algo pràctic, que potser tu no et compres o no et ve, no prioritzes, no? Anar-te a comprar un sostén de roba interior, però si te'l regales, doncs te'l regalen, fa gràcia, no? Mm. A mi m'hagués fet gràcia, a mi no me l'ha pogut regalar mai,
no.
Perquè, clar, tota
ja
la vida...
Ja estàs tocada, no, clar.
Sí. I ens agrada molt, a més, amb l'Ester, amb la noia que treballa, ens organitzem superbé, un embolica l'altre, i perquè nosaltres som encara d'embolica, més
molt
modern,
bé.
Allò més pràctic, allò amb sobre, pim-pam, i posem els noms de cadascú, sí, és una mica com a rei mag, no? Rei mag, una mica aquella cosa nadalenca,
sí.
No? Que la vius cada dia més intensa.
Molt bé.
Sí.
Clar, i llavors, ja per anar acabant, Marta, preguntar-te, les clientes venen amb fotos de vestits, amb idees, amb m'agradaria això, però no ho tinc molt clar. O sigui, quin és l'assessorament més habitual que feu ara aquestes dates?
Bueno, l'assessorament més fàcil és el de la faixeta. Totes busquem algú que no se'ns vegi la panxolina.
Sí.
I després, bueno, el que et deia dels escots d'esquena, que al final o uns cocos o un sostén sense tires o un multiposicions o aquestes coses.
Multiposicions?
Sí, a vegades hi ha alguns sostens que poden anar a creuar els tirants o es baixa una mica més de la part de l'esquena perquè no es vegi... Bueno, res
és pràctic, que s'enganxi més avall?
No. Nosaltres, de fet, l'any passat no ens en vam portar i és que soluciones una cosa, sempre soluciones una cosa i n'espatlles una altra. O sigui, si tires l'esquena avall, els pits no poden anar amunt, és que és algo de lògica, no?
Clar,
no?
No.
I una cosa que sí que volia dir, tornant a les calces vermelles, que m'he oblidat, que a part de posar-nos roba vermella, s'ha creat com moltes tradicions més, no?
Ah, sí?
Una és que molta gent deia que t'has de posar les calces del revés el dia 31 i ficar-te les del dret el dia 1. Jo no ho he fet mai, però jo us
saps
explico.
Saps que no ho havia sentit mai, això?
Veus? Sí, és que ho veia gent no fa poc i dic, ostres, Marta, tants anys venent calces vermelles i encara no ho havies vist, això. No, aquesta és una. I l'altra, que em fa molta gràcia perquè després us explico una anècdota, és cremar-les a les 12. O sigui...
Les que portes.
Sí, que he pensat, ostres, treure-te les corrents per anar-les a cremar a les 12 ja és tot un mèrit,
entre el
no?
raïm. No, massa feina.
Sí, no dona temps. No. Sí, però una vegada amb una amiga ho vam fer, vam pujar dalt al terrat a cremar les calcetes i allò devia ser tan acrílic que va fer una fogarada que dic, mare meva...
No me les tornaré a posar més, aquestes.
No recordo ara si li van portar molt bona sort o no, però sí. Sí.
Marta, ara sí, per acabar, m'agradaria preguntar-te quin és el teu desig per al 2026, si tens algun desig.
Oh, jo sempre tinc el mateix. Pau i molta salut per tots, pels que m'envolten i per tothom.
Doncs, Marta Vives, amb aquest desig i amb tot el que ens has explicat avui, et volem donar les gràcies, desitjar-te que passis unes bones festes.
Igualment.
I que si no hi ha res de nou, ens retrobem de cara al gener amb més des de dins per parlar de tot el que implica això, no?
Perfecte.
I no sé si és una molt bona manera d'acabar avui l'espai amb el lema que tant ens agrada.
Que estem vives per dins.
Marta Vives, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. El govern de Sant Sadurní fa balanç del 2025 i avança els projectes del 26. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, acompanyat dels tinents d'alcalde Pedro Campos i Arantxa Molina, han fet balanç dels projectes executats durant el 2025 i han avançat les principals actuacions previstes pel 2026 en la trobada anual amb la premsa comarcal, celebrada al Cabacentre. Bernet ha destacat la transformació de la via pública com una de les prioritats del mandat, amb inversions en voreres, espais d'ombra, sostenibilitat i accessibilitat. Entre les actuacions més rellevants, ha mencionat les grades retràctils a la fascina, la cobertura dels patis escolars, les obres al camí de Rocabruna i les gestions per convertir el Teatre de l'Ateneu en equipament públic. Des d'aquest dilluns, la pista poliesportiva de Moja ja està oberta de nou per l'ús de la ciutadania. Seguint el funcionament habitual d'aquesta instal·lació, abans de l'inici de les obres, qui ho desitgi podrà accedir a la pista fora de l'horari lectiu, a partir de les 4 de la tarda, de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius escolars, la pista estarà oberta matí i tarda, mentre sigui possible el seu ús sense necessitat d'enllumenat elèctric. La instal·lació, amb la coberta instal·lada, reprèn el seu funcionament de moment en horari diurn, a l'espera de poder tenir en breu l'alta del subministrament elèctric. El passat dijous 11 de desembre, per la tarda, es va dur a terme un dispositiu especial de seguretat coordinat per la policia local de Cunit amb la participació dels Mossos, Adif i Renfe, amb l'objectiu de prevenir i evitar els creuaments indeguts de les vies en l'entorn de l'estació del tren del municipi. L'operació es va portar a terme en base a les imatges captades pel dron policial de Cunit en coordinació amb els efectius distribuïts per tota l'estació. Com a element destacat, el dispositiu va comptar amb la col·laboració de la unitat canina de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, que va donar suport operatiu en tasques de prevenció i detecció de conductes de risc. En aquest dispositiu es van realitzar un total de 57 identificacions a persones que havien estat detectades per la unitat dron de la policia local de Cunit, una sanció per viatjar al tren amb un vehicle de mobilitat personal, 6 sancions per portar substàncies estupefaents detectades per la unitat canina i una sanció per arma blanca. Els administradors de la Festa Major de Vilafranca, Marc Álvarez, Carlota Castellano, Susana Jordán, Carles Mata i Roger Santacana, han presentat aquest dilluns a la tarda els equips responsables del disseny i la comunicació de la Festa Major. La comunicació la portarà enguany l'empresa vilafranquina Space Lab, especialistes en projectes culturals. Per la seva banda, l'empresa també vilafranquina, aquells nois tan simpàtics, són els encarregats de tot el disseny de la imatge de la més típica, que enguany tindrà com a eixos centrals el foc, la gralla i el cor, que són els elements principals que, segons han destacat, han garantit la imatge de la Festa Major des dels seus inicis. Cal destacar que aquells nois tan simpàtics ja havien dissenyat la imatge el 2015. Finalment, els administradors han presentat les dessuadores i uns pins de crocs com a primers elements del marxandatge d'hivern que vendran aquest cap de setmana per la Fira del Gall.
Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa, ja respirem Nadal. De fet, acabem aquest divendres. I avui el tema de la setmana el volem dedicar a aquestes festes que ja tenim a tocar de calendari. Volem apropar-vos algunes de les tradicions que ja escalfen motors per a ser de nou viscudes, reivindicar els torrons artesans, oferir-vos recomanacions per poder aprofitar aquests dies i traslladar-vos algun que altre consell si voleu donar un cop de mà al Tió o als Reis d'Orient. Si parlem de torrons, a Vilafranca tenim la sort de tenir una mestra torronera. És la Montserrat Garcia, de Torrons Garcia Sirvent, amb botiga al carrer de la Cort. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va la campanya? Molta gent a la botiga ja aquests dies?
Ui, sí, sí. Aquests dies tenim molta gent. Sí que es nota una miqueta que la gent ha adelantat una miqueta les compres. Aquest any s'ha notat una mica, perquè com que el Nadal és així a mitja setmana, vulguis o no, la setmana de Nadal ja no es compta com anar a comprar, no?
Perquè aquells tres dies ja no serveixen.
Hi ha molta
perquè
gent
que... Perquè penses que hi haurà molta gent, no? Que
exacte.
Potser no trobaràs el que busques.
Ah, això mateix, sí, sí. Tinc molts encàrrecs per vindre a buscar aquells dies, però sí, s'han adelantat una miqueta aquest any.
Uh-huh. És un producte que deu funcionar molt l'encàrrec, no? Perquè tens claríssim el que vols.
Sí, i depenent nosaltres de què els fem nosaltres, els torrons, i llavors, doncs, clar, jo faig més o menys el que venem cada any, una miqueta més, una miqueta menys, de segons quines classes, però sí que la gent acostuma a encarregar perquè no li falti aquell torró que li agrada més o així.
Les expectatives són bones, serà una bona campanya, tot just arrenca, però vaja...
Sí, s'ha de mirar en global, perquè gràcies que fem el torró tan ben fet i amb tanta consciència i la gent cada vegada el tasta més i li agrada, doncs també la quantitat de torró és més o menys, cada any es ven més o menys el mateix. El que sí que estem veient, que hi ha molta més consciència de la compra, no? De que abans és igual, agafem qualsevol torró, ja està bé, no? Vas a comprar al supermercat o on sigui, ja està bé aquest, no? Ara la gent s'hi mira una miqueta més, no? Perquè és tanta la diferència, no? Del torró artesà
i ben fet. Industrial a l'artesà.
Sí.
I encara que costi una mica més,
bé,
es paguen
de bé, és que realment, clar, costa més perquè la matèria prima és més bona.
No hi ha color.
No hi ha color, no hi ha color. O sigui, no és el mateix ametlles de fora, de l'estranger, ametlles que no tenen gaire bé, ni que sembla fusta, no? O melasses o mels, bueno, segona categoria, tercera. La ametlla marcona que fem servir nosaltres, que encara, per sort, anem trobant per aquí, i la mel de taronger que posem als nostres torrons de Xixona i Alacant.
Ara parlarem d'aquesta matèria prima. La família García Sirvent és originària de Xixona i la Montserrat és la tercera generació de mestres torroners. Uh-huh. Què vol dir això? Què implica?
Uf!
Molta responsabilitat?
Doncs sí, la veritat és que sí. Mira, m'emociono i tot perquè cada vegada som menys els artesans que quedem, no? I això de tindre aquesta responsabilitat, no? És una tonteria, potser molts diran, però és que, clar, la mateixa filosofia que tenia el meu avi quan va començar, ha seguit el meu pare, i jo la sento dins, no? És una creença en la qual si fas les coses ben fetes i tens la sort de que t'han ensenyat a fer-les ben fetes i tens la paciència i el carinyo per fer-les, doncs tot això implica també sentiments, implica moltes coses, no? I com que sempre hem anat bé, amb el sentit de que a tothom li ha agradat el producte que fem nosaltres, doncs jo tinc la responsabilitat cada any de trobar les ametlles que van a dins del meu torró i la mel, jo faig cates de mel, vaig cap aquí, vaig cap allà per trobar la millor mel. L'altre dia vam fer un tast aquí al Consell Comarcal i els hi vaig explicar i, clar, es van quedar parats, no? De que, com que tu vas a fer cates de mel? A veure, com ho fas, això, no? Doncs sí, és un món que no es coneix, però que sí que per tindre un resultat com el que tenim hem de treballar-ho molt abans, no? Per això la meva campanya comença, doncs, al setembre.
Clar, jo et preguntava per la campanya, però en aquest cas és la comercial, perquè la teva campanya, com
exacte,
tu deies,
sí,
comença,
sí, bé,
fa uns mesos,
exacte,
no? Buscant,
sí,
aquestes matèries primeres, anant
mateix
a Xixona a elaborar els torrons...
Mm-hmm. Sabeu que nosaltres elaborem els torrons a Xixona per denominació d'origen i IGP. I llavors
dos segells que porteu,
sí,
tots els,
sí,
torrons,
sí,
de García Sirvent.
Exacte, sí. I llavors, doncs, sí que el mes de maig o el juny, doncs, vaig a buscar la mel, no?, que han recol·lectat ja, mel de taronger, fem servir, i, clar, els tarongers només floreixen una vegada a l'any, no? Llavors anem a buscar la mel i comparem i això. I després ja al setembre entrem ja en producció. a part de l'ametlla marcona, doncs fent servir l'ametlla que fem el massapà i la iema i tot això. Llavors aquesta arriba al setembre i la marcona arriba ja a finals de setembre, començament d'octubre, val? I és quan començo realment a fer el torró de Xixona i Alacant. Llavors jo tinc molt intens, doncs això, de setembre cap a, fins ara, no?, que estem fabricant i estem elaborant. Penseu que tot es fa a mà. Llavors, es necessita temps. Temps per torrar, temps perquè es refredi l'ametlla, temps perquè s'assequi, temps per coure les mels, temps per passar-ho per el molí, temps per que se refredi, tornar a calentar-ho per fer el torró de Xixona, i llavors, una vegada encaixats el torró de Xixona, s'ha de passar uns dies perquè vagi deixant la major part de l'oli que té l'ametlla marcona i després es pugui tallar. Vull dir que per fer un torró no és entre l'ametlla al dematí i a la vespre o l'endemà ja està envasat. No, no, són 11 dies, 9-11 dies per fer un torró, no? I llavors hi passen per moltes mans. I clar, jo no puc estar fent torró el mes d'octubre i vendre'l el mes de desembre. Jo vaig anant fent torró mentre es va venent. I així tenim el torró més recent fet.
Quants quilos? O com ho comptes, això?
Uf! Això és de molt
o
mal
teules,
dir.
O teules, com va? Teules, quilos?
Sí, és de molt mal dir, perquè a vegades, doncs mira, venem més d'una classe o de l'altra, no? Però bueno, aquí a Vilafranca acostumem a vendre entre 4.000 o 5.000 quilos de torró.
Uau!
Sí, sí, bueno, sembla molt, sí, està bé.
És un món força clàssic, no? No sé si es pot innovar massa. Quina és la gamma,
sí,
de torrons que tens ara mateix?
Ah, això és una qüestió. Mira, justament ahir em va vindre un senyor que em va dir: a veure, ui, sí que teniu classes de torró, no? I tal. I després va anar fixant-se: ah, són els de sempre. Ah, jo vull d'aquest, no? Era un senyor que havia, que passava per allà i va entrar per primera vegada. I dic: miri, és que nosaltres només fem els clàssics, no? Dic: però bueno, si els procurem fer bé, això. I clar, els va tastar i diu: home, això és torró, això...
El de tota la vida, no?
Que ell mateix em va dir: ostres, això costa molt de trobar ara, no? I és veritat, o sigui, cada vegada, ja t'ho dic, quedem menys artesans, menys persones que es dediquen realment a fer un bon torró, i clar, s'acota molt la mercat, no?
Quina gamma teniu?
Sí, el de Xixona, el d'Alacant i la iema cremada, o sense cremar. Aquestes són els tres.
El top 3, no?
Sí, top 3. I després, doncs, el d'Alacant amb diverses formes, també, perquè d'Alacant realment no és dur, eh? Clar que tot l'industrial és molt dur, perquè està fet molt ràpid, i això, però nosaltres que el fem a poc, doncs és cruixent, realment, eh? És un cruixent que no s'apega a les dents, i això, no? Llavors, cada any en venem una miqueta més i també fem amb tortes o fem amb barreta més estreta, això. Llavors, el que també surt moltíssim és el de guirlatxe, que és amb sésam torradet i també està molt bo.
Guirlatxe,
guirlatxe. Bueno, li diem torronico.
Torronico.
Terronico, en xixonenc, sí. Sí. I és el típic, no?, d'abans, però clar, la gent, com que cada vegada, ai, les dents, ai, no sé què... Bueno, però quan el proven, diu: oh, tampoc és tant, no costa de mastegar, són ametlles torradetes, realment. Després tenim el de iema amb canyella, per exemple, sense cremar. El de coco, uau! Com que és un massapà amb coco natural i també el banyem amb xocolata negra, és també un top.
Quina salivera!
I els que menys ara ja es sí. venen són els de massapà o massapà amb fruita. Cosa que la gent que li encanta aquest gustos, quan me'l veuen, diu: ai, tens massapà amb fruita, ai, tens...
Perquè costa molt de trobar ara.
Sí, 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 i que sigui bo, perquè...
És com molt d'antes, no? És veritat.
Exacte, sí. Aquesta per l'àvia, aquesta barreta és per l'àvia,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I... Però realment la gent que li agrada, li encanta.
I quin ho peta més de tots?
Ah, el Xixona.
Xixona.
Sí, 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 és que, clar, no té punt de comparació.
Els torrons, Montserrat, al final, amb els postres, amb bombolles, a tota hora... Quan?
A veure, jo ho
com?
Defenso.
Quan i com?
Com no? A veure, i resulta que això, ja, o sigui, voleu, vos explicaré la història, perquè només el Regne d'Espanya es menja torró només per Nadal, cosa que la resta del món es menja tot l'any, que realment és una barreta energètica, és un aliment per la gent gran va molt bé, el torró de Xixona, sobretot, i està comprovat analíticament i tal. I pels nens en època de creixença. Llavors, doncs, bueno, va ser un rei de fa segles que va dictaminar que el postre del Nadal seria el torró, no? I allò ho va sentenciar. I a partir de llavors, doncs, el Regne d'Espanya se menja torró només al Nadal. Cosa que, bueno, jo no ho he entès mai, perquè a casa meva sempre hi ha hagut torró tot l'any, sí. Però, bueno, és el que està estipulat, no?
I amb què marida bé?
Oh.
Bombolles?
Sí, bueno, és que és el millor.
És el més millor, no?
Sí, 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 la veritat.
Montserrat Garcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molt bona campanya.
Gràcies.
Menjarem torrons artesans.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bones festes.
Igualment. I ara, en aquest tema de la setmana, des de Canal 20, el Raimon de Cara ens aporta un exemple concret de l'activitat enoturística que tenim al nostre abast.
Una molt bona opció per fer durant aquests dies, aquestes festes, és fer enoturisme, visitant algun dels molts cellers i caves que tenim arreu del territori del Penedès i que mantenen les seves portes obertes i que difonen així la cultura del vi i el seu patrimoni. Visites com les que podem fer a instal·lacions com les de Cavesill. Per saber-ne més coses d'aquest celler al municipi d'Olèrdola, al poble de Moja, conversem amb la responsable d'enoturisme de Cavesill, la Meritxell Climent. Meritxell, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
D'entrada, ens podries explicar què es pot visitar a Cavesill?
Oh, i tant. Mira, a Cavesill, la veritat és que ens agrada dir que és un autèntic viatge a través del modernisme. Els visitants tenen el privilegi de recórrer la nostra magnífica casa modernista, un emblema arquitectònic que ens transporta en ple segle XX. També portem a descobrir els exteriors de la finca, que inclouen els jardins i també les vinyes que donen origen al nostre cava. I, per descomptat, la visita passa per visitar la cava històrica, també de començaments del segle XX, on descansen les nostres ampolles de cava. A més, doncs, hem preparat unes sales amb història i curiositats que sempre es sorprenen i agraden a tothom que ens visita. I, per últim, i com no podia ser d'una altra manera, les visites sempre acaben amb una degustació, amb un tast guiat dels nostres caves i que sempre creen un instant perfecte per posar el colofó final a aquesta immersió a la cultura del cava.
Quan es poden fer aquestes visites?
Doncs la veritat és que estem oberts de dimarts a dissabte en horari de matins. L'horari creiem que és l'ideal per gaudir tant de les instal·lacions com de la tranquil·litat de la finca, tot i que també busquem que aquelles persones que necessiten un horari personalitzat o un horari diferent, doncs també puguin tenir aquesta opció. El cert és que les visites sempre, i recomanem moltíssim, que es facin amb reserva prèvia, i llavors això es pot fer a través de la nostra pàgina web, el telèfon o el correu electrònic.
La principal singularitat, l'especificitat de l'edifici de la Masia és aquest modernisme que esmentaves.
Sí, sí, sí. De fet, la nostra masia no és només un edifici, sinó que és el testimoni viu de la història de la casa, de la finca, de la família, i el seu llegat és això, és profund, perquè nosaltres tenim constància que la família Ill s'instal·la a Moja a partir del segle XVII. I no és fins a 1918 que Josep Ill encarrega la reforma d'aquesta finca. I, evidentment, en aquell moment doncs, abraça l'estil que imperava en el moment, el modernisme. I ens trobem doncs, això, una joia modernista enmig del Penedès, amb una singularitat que és una perfecta simbiosi, podríem dir, entre la història centenària de la família i aquesta arquitectura modernista, també doncs, que l'atrapa i la deixa en aquesta perfecta, com deia, simbiosi entre el paisatge i l'arquitectura.
Un edifici, una masia que recentment heu reformat, heu habilitat algun espai.
Correcte, les hem rehabilitat recentment també per fer-les, per adaptar les visites als nostres espais i que aquestes doncs, puguin gaudir de més comoditats i també, doncs, com deia, d'algunes sales que hem preparat expressament per les visites que fins al moment no estaven, bueno, estaven tancades.
Quin tipus de visita en rebeu? Es nota que és Nadal?
Bueno, tenim, la veritat és que el nostre públic és molt divers i això també ens agrada molt perquè és senyal que abarquem o que ens coneix bastanta gent, però sobretot últimament hem rebut moltes visites de turistes internacionals que venen a conèixer l'essència del cava i també el Penedès. També un públic familiar que busca activitats de qualitat i alternatives fora de les grans àrees metropolitanes. I sí que és veritat això, que en els últims temps hem notat amb molta satisfacció un creixement notable de visitant local i de proximitat, no? Aquest públic que busca, que valora cada cop més doncs, això, activitats, experiències de primera mà on es posi en valor afegit doncs, el producte que es fa aquí a casa nostra, no? I això, doncs, en definitiva, és, bueno, és un públic exigent que no només busca un tast, sinó, com dic, busca una experiència de singularitat i excel·lència. I respecte a Nadal, sí, absolutament es nota que és Nadal, o sigui, el Nadal és una època màgica pel cava i això sobretot es nota pel que fa a les vendes de producte. Durant les visites, doncs, aprofitem, bueno, moltes visites notes que aprofiten i si potser comprarien una o dues ampolles, doncs potser et compren una caixa o et fan una caixa variada de diferents productes aprofitant que venen èpoques de festes. El que sí que m'agradaria dir que, i aprofito aquest espai que m'heu donat, que sempre animo a les nostres visites a trencar aquesta estacionalitat que sembla que el cava i el vi tinguin instal·lades i que sobretot animo a la gent, doncs això, a que són uns productes versàtils, ideals per acompanyar qualsevol àpat o celebració durant tot l'any i més enllà d'aquestes festes nadalenques que ara venen.
I programeu per aquests dies alguna activitat especial, aprofitant això, doncs, que hi ha aquest context més de lleure i que hi ha, malgrat tot, aquesta estacionalitat del cava. No sé si feu alguna activitat rellevant, especial, que no feu a la resta de l'any.
La veritat, mira, aquest any, com que també acabem d'iniciar tot el projecte no turístic, hem pres la decisió i hem preferit ser prudents i mantenir les dues visites que ja tenim, per poder consolidar-les d'una manera òptima i de fet, això també és el que deia, ens permet garantir doncs, la màxima qualitat en aquestes experiències i poder-ho fer el millor possible. Ara bé, està clar que si mirem al futur i de cara a l'any vinent, doncs segurament ja estem plantejant i ens agradarà doncs, activitats especials i experiències temàtiques de cara no només a les dates nadalenques, sinó també, per què no, a la verema o a la primavera. Vull dir, no busquem quedar estancat, sinó al contrari, oferir una àmplia oferta enoturística diversa perquè aquelles persones que ens han vingut a visitar doncs, tinguin una excusa o un motiu per tornar a venir perquè l'oferta que tenim és diferent i que any rere any doncs, els puguem donar un motiu, una excusa per visitar Cavasill.
I com està ajudant, com ajuda l'enoturisme a la promoció dels vostres productes? Es nota?
Bueno, clar, és que nosaltres ens plantegem que l'enoturisme és més que una visita. És una eina clau per arribar a nous públics i fidelitzar els existents. I llavors, quan algú ve i passa una estona a les nostres caves, ens coneix i en certa manera estableix un vincle. Llavors, aquesta persona tindrà un record, que sempre, evidentment, esperem que sigui agradable, i que farà que de tant en tant o en algun moment quan marxi de Cavasill, no? Com, o sigui, que farà que en el moment de marxar de Cavasill, no? En un futur, per què no, ens hagi de comprar una ampolla, doncs pensi en nosaltres o vagi a un restaurant i llegeixi la carta de vins i caves i vegi la nostra marca, li vingui aquell record d'aquella visita. Aleshores, doncs, en resum, que l'enoturisme per nosaltres ens permet oferir això, experiències de marca completa i tridimensional, no? El visitant no només degusta el producte, sinó que també coneix l'origen, la història, el que hi ha darrere. I això és el que, com deia, ens permet establir aquest vincle emocional que és més fort i que fa que el consumidor doncs, el pugui enganxar i siguin petits ambaixadors de marca de Cavasill, tots i cada un d'ells.
Meritxell, no ens estem de preguntar-te que fa uns mesos vau organitzar els Vespres, un festival amb un suport, un èxit esclatant. Esteu preparant una segona edició?
Doncs ara mateix no et podria ni confirmar ni desmentir, perquè ara no, jo encara no en sóc coneixedora, però em consta que el resultat va ser molt... O sigui, el resultat va ser bo i que, per tant, no es va tancar la porta a fer una segona edició, però ara mateix no et puc donar més informació perquè jo tampoc no la conec.
En qualsevol cas va ser sí, una bona experiència de portar músics de qualitat a les instal·lacions de Cabasic, que, com comentaves, estan obertes les visites de dimarts a dissabte.
Sí, i, bueno, i també deixem afegir que, a part de les visites, sobretot, això ho notem més al cap de setmana, també es pot venir a fer una copa en estil wine bar, doncs també sense reserva prèvia, simplement trucant a la porta i entrant.
Doncs volíem conèixer aquesta experiència, moltes possibilitats de fer, evidentment al Penedès aquest enoturisme en diferents cellers i caves hem volgut doncs, anar a focalitzar en aquest cas com a exemple d'aquestes visites, d'aquest tipus de turisme de proximitat que es pot fer aquests dies en les instal·lacions de Cabasill. Meritxell Climent, responsable de enoturisme de Cabasill, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bones festes a tothom.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó...
Amb aquesta Quan somrius, amb Cris Joanico al capdavant, molt i molt ben acompanyat, és una cançó molt coral. Acomiadem aquesta primera hora, una miqueta de publicitat, el butlletí de les 10 i a les 10 i 6 seguim desenvolupant aquest tema de la setmana dedicat a les festes.
Ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. És el buit que deixes quan t'aixeques. És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda. Com queda el jersei on